sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. És dimecres, és 5 d'octubre de l'any 2016. Arribem a la nostra edició número 178. I avui, en solitari. Ahir vaig marxar del programa de la nit al dia per qüestions de treball i la Fini va dir, diu, demà esperem que estem tots. Doncs al final no estem tots, estic jo sol. La Fini la tenim una miqueta amb la gola afectada, podríem dir. Aquests canvis de temps que anem parlant habitualment a l'inici del programa l'han afectat. Demà esperem que ja sigui de nou amb nosaltres aquí al Sempre amb tu, a recuperar una mica la veu i a seguir endavant amb el transcurs de la setmana. Per nosaltres és l'Equador, ja sabeu, aquesta meitat de la setmana del Sempre amb tu, on, com sempre, tots els dies l'obrim el programa repassant l'actualitat més immediata, la del nostre municipi, la de l'Ametlla de Mar i la de les Terres de l'Ebre. Per un costat, parlem del Consell d'Alcaldes del Baix Ebre, que es va reunir ahir, i els alcaldes del Baix Ebre hauran de consensuar si reclamen o no la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, l'ATM, a proposta de la plataforma Trens Dignes. De moment, una de les veus a favor és la de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaziani, que veu amb bons ulls la proposta presentada per part d'aquesta plataforma. Tot just també en avui dimecres ens farem ressò de l'inici de la temporada de caça menor amb una millor població de conill dels darrers 10 anys. Aumenta, per tant, la presència d'aquest animal als nostres cotos de caça. Sabrem què és el que n'opina la Societat de Caça a la Cala a les portes d'aquest inici, que serà diumenge. I també coneixerem d'altres notícies, com sempre, d'abast territorial al nostre informatiu. És dimecres, per tant, avui és temps del Saló de Lectura amb Dani Boquera. Avui, novel·les en català, les protagonistes, disponibles totes elles, com sempre, a la Biblioteca Doctor Frías Novel·les, de, per exemple, Isabel Clara Simó o també de la Francesca Alier. Serà la primera part del programa. La segona, temps en l'entrevista avui amb Antonio Espuny, primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda, amb qui parlarem sobre impostos. Al final, la qüestió econòmica passa per aquí. Al pròxim 2017 es mantindran les taxes municipals, els tributs municipals congelats. És el titular que intentarem ampliar a la segona part del programa, el temps de l'entrevista. I per finalitzar el programa, ja ho sabeu, fem parlar amb la Laura Brull i la Ruth González. Avui parlant sobre les curiositats, els fets que marquen aquest mes d'octubre. I és que, segons elles, és un mes una mica especial aquest octubre, aquest mes entre l'estiu i l'hivern. Comencem sempre amb tu, dimecres 5 d'octubre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 5 d'octubre de 2016. Els alcaldes del Baix Ebre hauran de consensuar si reclamen la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaziani, veu amb bons ulls la proposta presentada aquest dimarts en el Consell d'Alcaldes per part de Trens Dignes. Comença el període de caça menor amb la millor població de conill dels darrers 10 anys. A la Cal, altra cara de la moneda, la perdiu, que està desapareixent des d'inicis de setembre, també es pot caçar porc senglar. Comencen a passar a disposició judicial els detinguts en l'operació antidroga de dilluns a Deltebre. La majoria dels arrestats van ser enxampats pels Mossos d'Esquadra descarregant 2 tones de xix d'un vaixell procedent del Marroc. La policia deté 200 persones a Tarragona en una 80ena d'investigacions contra el crim organitzat. El cos policial aborda un 100 de casos de falsedat documental i tracta d'éssers humans amb, fins i tot, explotació sexual i laboral. I ecologistes denunciaran a la Unió Europea el projecte de les pistes forestals antiincendi de la serra Boix-Cardó. GPEC Ecologistes de Catalunya acusa de frau el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental perquè les actuacions ja estan aprovades i adjudicades. Són aquests els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha rebut aquest dimarts els representants de la plataforma Trens Dignes, que han exposat els arguments en pro de reclamar a la Generalitat la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, ATM, per a les Terres de l'Ebre, un organisme que permetria als ajuntaments ebrencs autogestionar i coordinar els transports públics del territori. Però el suport dels alcaldes del Baix Ebre a la demanda perquè es creï aquesta ATM ha quedat, de moment, sobre la taula. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, explica que s'ha posposat el debat sobre l'ATM per al pròxim Consell d'Alcaldes.
Han sortit unes quantes divergències, unes divergències que les hem solucionat en el sentit d'emprar-nos per a un proper Consell d'Alcaldes que no, a no molt tardar, ha de discutir de nou esta creació de l'autoritat del transport de mobilitat, per tal de que poguessin tindre tots i cadascun dels pobles i dels representants la informació necessària per opinar acuradament sobre la creació d'esta autoritat. Hi ha opinions, diferents, opinions, però que sobretot es basen en la, necessitat de tindre informació per a que pugui haure el requerit consens que sempre es demana dins del Consell d'Alcaldes. Així s'ha quedat, així s'ha acordat. En paraules tècniques hem deixat damunt de la taula el tema i, com repetició, ens hem emprat perquè en el mínim temps possible pugui ser tornat a discutir dins del Consell d'Alcaldes la possibilitat de la creació d'este ENS, un ENS que, si més no, doncs, bueno, ha d'estar analitzat en tots els acts i ucs que pot comportar, però que, evidentment, per la part de la bondat, comportaria la possibilitat de que les nostres terres puguen ser, d'alguna manera, gestores del que és tot el transport públic de la nostra comarca o de les nostres comarques.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, veu amb bons ulls la proposta presentada aquest dimarts en el Consell d'Alcaldes per part de Trens Dignes, que precisament ha iniciat una recollida de signatures per exigir a la Generalitat que creï aquesta Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l'Ebre. La campanya, impulsada per Trens Dignes, s'adreçarà al síndic de Greuges, que obrirà una causa específica sobre aquesta qüestió. L'entitat ebrenca rebutja així l'anunci del govern de crear una taula de mobilitat com a substitut de l'ATM i reivindiquen aquest organisme pel seu paper executiu i vinculant. En aquest òrgan, la Generalitat i els ajuntaments del territori decidirien, entre altres, la coordinació entre trens i autobusos, freqüències i tarifes. I tornem cap a l'Ametlla de Mar. Aquest diumenge comença la temporada de caça menor de conill, perdiu i tor. A més, des d'inicis de setembre també està en marxa la caça major, és a dir, el període per caçar porc senglar. Un període que s'allargarà per als socis de la Societat de Caça La Cala fins als primers dies del mes de febrer en la caça menor i fins al març en la caça major. Les previsions apunten a que aquesta serà la millor temporada dels darrers 10 anys pel que fa al conill, mentre que s'espera una altra temporada negativa de la perdiu, molt perjudicada pels depredadors. Així ho explica el president de la Societat de Caça La Cala, Albert Bouzas.
La població de perdiu ja fa temps que va en declivi. És molt difícil mantindre les sorrades de perdius. Hi ha molts factors que influeixen a la seva manca de densitat, doncs, a la seva manca de desenvolupament, diguéssim, dins a l'entorn. La pressió dels caçadors és mínima, la pressió dels caçadors que hi ha vers la perdiu és molt poca, però sí que hi ha altres factors que han contribuït de forma molt directa a que la perdiu vagi cada vegada que n'hi hagi menys. Pesticides, herbicides, nous cultius, molt de depredador, animals domèstics salvatgits, com ara poden ser gats o gossos, l'increment també del senglar, del jabalí, també és un factor que fa disminuir també la població de caça menor. Per altra banda, el conill, pues, tenim una molt bona població de conill, jo diria que la millor dels últims 10 anys. Hi ha molt de conill, n'hi ha força, no sé per què, tot i que ha sigut un any de sequera, enguany el conill s'ha pogut reproduir bé i tenim una molt bona densitat de conill, de les millors dels últims 10 anys.
Respecte al tor, fins a finals de novembre es podrà caçar en les àrees privades de caça des de punt fix. La Societat de Caça tindrà oberta l'oficina situada al poliesportiu municipal Galetet dijous a la tarda, entre les 7 i les 8, perquè els socis puguin recollir la documentació per la temporada de caça.
Les notícies de la Cala Ràdio.
A primera hora d'aquest dimecres han estat traslladats als jutjats de Tortosa 10 dels suposats traficants detinguts arran de l'operatiu contra el tràfic de drogues la matinada de dilluns a Deltebre. Repartits en dos furgons policials des dels Mossos d'Esquadra, els primers arrestats han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 4 de Tortosa, que s'encarrega de les diligències prèvies del cas. Arran d'aquesta operació policial hi ha almenys 17 persones detingudes. La majoria van ser enxampades per la policia mentre descarregaven dues tones d'haixix d'una embarcació procedent del Marroc a la zona de la bassa de l'Arena a prop de la urbanització Riumar a Deltebre. Dos més van ser detinguts a Torredembarra, on van ser interceptats per la Guàrdia Civil després de donar-se a la fuga amb el vaixell que transportava la droga. Els detinguts s'enfronten com a mínim a delictes contra la salut pública per tràfic d'estupefaents i pertinença a organització criminal. I la brigada de la Policia Judicial de la Policia Espanyola a Tarragona ha realitzat en el que porten d'any unes 200 detencions en una vuitantena d'investigacions contra el crim organitzat en els àmbits del tràfic de drogues, estafes i delictes informàtics. Segons ha avançat el comissari en cap a la província, Carlos Llobero, la brigada d'estrangeria i fronteres ha portat a terme més d'un centenar d'investigacions que s'han saldat amb 170 detinguts per tràfic d'éssers humans, amb fins i tot explotació laboral i sexual, prostitució coactiva, afavoriment de la immigració irregular, falsedat de documents públics i oficials i frau a organismes públics per valor de centenars de milers d'euros. El nou comissari i provincial del cos ha explicat que les intervencions de la policia judicial han permès intervenir més de 160 quilos de cocaïna, 41 quilos de cànnabis, 4.400 plantes de marihuana, nombrosos estris per al cultiu i processament de droga, així com diversos vehicles d'alta gamma i mitjana, armes, dispositius electrònics i diversos milers d'euros en metàl·lic. La policia espanyola també ha participat en 185 actuacions conjuntes amb d'altres cossos policials, en 141 operacions amb la inspecció del treball, tant catalana com espanyola, ha portat a terme 171 dispositius a la via pública i 164 controls en establiments. Els agents de la policia espanyola també han controlat 4.466 vols amb sortida i arribada a l'aeroport de Reus i 706.000 passatgers i ha tramitat 400 visats en frontera, així com 25 sol·licituds d'asil. Tant el comissari com el subdelegat accidental del govern espanyol, Emilio Ablanedo, han coincidit a destacar les dades positives del cos policial a la demarcació. I GPEC, Ecologistes de Catalunya, està preparant una denúncia per presentar a la Unió Europea contra el projecte de pistes forestals i vials antiincendi que està tramitant el Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, a la Serra Boix-Cardó. L'entitat ecologista ja va denunciar el mes de febrer que el projecte s'estava engegant sense l'avaluació d'impacte ambiental que imposen les figures de protecció catalanes i europees per un espai protegit. Ecologistes consideren un frau que, arran de la seva acusació, es tramiti la declaració d'impacte ambiental quan els treballs previs ja estan fets i les actuacions han estat aprovades i adjudicades a l'empresa Aprofitaments Forestals Coll de Jou per 128.500 euros. Davant un procediment viciat que atemptaria contra el patrimoni natural, cultural i paisatgístic d'aquesta serra, diuen, EGPEC, Ecologistes de Catalunya, reclama a Agricultura que aturi el projecte o actuaran per invalidar-lo. Per a Ecologistes de Catalunya, aquest fet greu, que vulnera l'ordenament legal, ha de comportar l'anul·lació de tota la tramitació i deixar sense efecte la aprovació i adjudicació del projecte. També recorden que és especialment greu que les actuacions prèvies incloses al projecte hagin estat executades. En aquest sentit, l'entitat ja ha presentat un escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, qui té les competències de les avaluacions ambientals, i han advertit a l'administració catalana que de seguir amb el projecte iniciaran els tràmits legals per invalidar-lo. Per aquest motiu, GPEC Ecologistes de Catalunya ja treballa en una denúncia per vulneració greu de les directives europees que regulen les avaluacions d'impacte ambiental i per afectar greus a un espai sotmès a protecció europea, inclòs a la xarxa Natura 2000 i per afectació d'espècies protegides per la legislació europea.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Jornada que, de moment, contra els pronòstics, segueixen assolellada. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Com avançarà el dia?
Bon dia. El dimecres comença amb la presència d'algunes boires o d'alguns núvols baixos que estan afectant sobretot a les comarques més interiors i en conjunt avui aquestes boires s'han d'anar trencant o aquests núvols baixos i per tant també acabarà sortint el sol amb el pas d'alguns núvols prims que momentàniament deixaran el cel entrenyinat. Les temperatures màximes han de ser força semblants a les d'ahir, tot i que cap a la zona de la Ribera d'Ebre sí que no pujaran tant. Ahir vam tenir valors màxims de 31 graus. Avui no tindrem temperatures tan elevades. De cara a la tarda s'espera que creixin alguns núvols d'evolució a les zones més de muntanya que no han de deixar ruixats i de nou al final del dia es formaran aquests núvols baixos més arran de costa. Estem a l'espera de canvis i aquesta propera matinada i durant el dia de demà sí que s'esperen precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Per tant, veurem com acaben realitzant-se, si s'acaben realitzant aquestes precipitacions. El cert és que, tot i el sol que s'imposa avui a la Cala, sí que es veiem arran de mar alguns núvols baixos. Temperatura actual a la Mella de Mar, 24,4 graus centígrads. La humitat relativa és del 63%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 5 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I ens pots seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimecres i, evidentment, després de les notícies, tots els dimecres ens posem a fer aquestes recomanacions literàries amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Avui un dimecres amb caràcter accent català al 100%.
Exacte, avui parlem només de novel·les exclusivament en català.
Unes novel·les catalanes que trobem a la biblioteca Doctor Frías i que, a més, tenim des de ben lluny de casa nostra a molt a prop de casa nostra, podríem dir.
Exacte, la majoria d'autors i autores que us presentarem avui són coneguts per tots els habituals.
I molts que ens toquen de prop. Avui, per tant, novel·les en català al temps del Saló de Lectura. Diria que mai al Saló de Lectura hem proposat novel·les en català, Dani, i això és una cosa que teníem pendent, eh?
Doncs sí, de fet a la biblioteca la majoria de novel·les estan en castellà perquè també és una demanda de la gent gran que encara li resulta difícil llegir en català, tot i que hi ha gent que s'hi aventura. Pues avui pues, dedicarem este raconet a les novel·les en català.
Un temps que dedicarem a les novel·les en català, disponibles, com dèiem, a la Biblioteca Doctor Frías, i que, a més, parlant de temps, comencem amb Temps de Família.
Exacte, Temps de Família, de la Tània Juste, novel·la que va ser Premi Néstor Luján de novel·la històrica l'any 2015. És la història d'una nissaga catalana que va voler construir un gran somni. En Bonaventura Giné, indià retornat de Cuba el 1898, s'estableix a les terres de la seva infància i posa en marxa un pla per convertir l'antic mas familiar en el centre d'un veritable imperi vinícola al Penedès. A través de les vides de tres generacions dels Giné, dels seus amors clandestins, els odis fraternals i els assassinats sense resoldre, esta novel·la va teixint una trama tan atractiva i enlluernadora com els camps de vinyes que protagonitzen aquesta nissaga. És un retrat fidel d'un temps i d'un país, una novel·la que retrata uns homes i unes dones que van lluitar per refer unes terres devastades per la plaga de la filoxera a finals del segle XIX i que van encetar el segle XX en un món rural en plena transformació.
Per tant, ens hem de situar al Penedès, terra de vins del nostre país, sens dubte. A més, hem de dir que aquesta novel·la És, com dèiem, Premi Néstor Luján de novel·la històrica l'any passat, el 2015. Per tant, doncs, una novel·la de caràcter històric, una novel·la que ens transporta doncs, al segle XIX i també al segle XX, 1800-1900, tot el que passava en el món vinícola català, mescla t'entenc, doncs, bueno, amb tota una saga d'una família catalana. És una de les propostes Temps de Família de la Tània Juste, però també, això de Juste sona una mica també a Jonàs, que és la novel·la que parlem d'Isabel Clara Simó i que al final una novel·la molt a l'ordre del dia, i és que parla sobre la descoberta de l'homosexualitat.
Exacte, aquí la Isabel Clara Simó, escriptora gironina, torna amb aquesta novel·la, on l'Àlex, un dels seus protagonistes, és llatinista i viatja a Nova York per participar en un congrés. I coneix Jonàs, un fotògraf hàbil i creatiu, i descobreix la seva sexualitat oculta. Àlex és culte, neuròtic, pedant i enormement sensible. Jonàs és una bellesa que commou tots els que el coneixen. L'amor sorgeix entre tots dos i decideixen viure en parella. Aviat, però, la tragèdia marca la seva relació. La mort de la mare fa tornar a l'Àlex a Barcelona, on s'ha d'enfrontar a una família hostil i a una societat que no l'acaba d'entendre. Amb una escriptura sobri i continguda, plena de diàlegs i introspeccions, Isabel Clara Simó ha escrit una novel·la alhora realista, psicològica i intimista sobre la crisi contemporània del jo, la pèrdua de la innocència i el descobriment de l'homosexualitat.
Al final, popularment, és el que se'n diria sortir de l'armari, podríem dir, el que vol transmetre aquesta novel·la, a més una situació en la qual bueno, molts joves d'avui dia podrien sentir-se identificats, no, Dani, potser?
Sí, almenys segurament és una història pues, concreta, personal, però que explica pues, com ha anat tot, no? I on se pot plantejar pues, aquestes situacions, no?, que comporten.
Seguim amb més novel·les. Una que més és Premi Sant Jordi 2015 és una novel·la d'en Pen Puig que porta per títol La vida sense la Sara.
Sí, aquesta té alguna cosa de misteriosa. Mireu, qui se'n recorda avui de la Sara Amat? Amb prou feines tenia 13 anys quan una nit d'estiu, jugant al que diem aquí l'escondite amb la seva colla, va desaparèixer i no se n'ha sabut mai res més. L'únic, una notícia el dia després, al diari de Terrassa, i també molts rumors i especulacions. De la Sara Amat se'n recorda sobretot el Pep de Cal Sabater, que és el narrador d'esta història. Perquè aquella nit, segons diu ell, la Sara no va desaparèixer, sinó que es va colar a casa seva per la porta del darrere. No s'hi va amagar gaires dies, però de vegades la memòria d'alguns fets abraça tota una vida i fins i tot li dona un sentit. Escrita des de la distància dels anys, la vida sense la Sara Amat és la confessió d'uns fets inoblidables, uns dies de la vida d'un poble a l'estiu, d'un nen obedient i enamoradís i d'una nena que ja no era una nena i que volia acomplir el desig ferotge i urgent de fugir, ni que fos per la porta del darrere. Amb la vida sense la Sara Amat, els lectors assistiran a la revelació d'un gran talent literari i descobriran una història que va commoure el jurat que li va atorgar el Premi Sant Jordi.
És molt intrigant aquesta novel·la, eh? Una exacte. Jove adolescent, podríem dir.
Sí, ara sembla també que coincidís que la nombrem avui, està actualitat, no? Les aparicions que hi han de noies joves i no se sap què se n'han fet. Saben pues, que en un moment donat desapareixen, però després que no sé què passarà amb aquesta novel·la, jo no me l'he llegit, però apunta amb algo misteriós o intrigant.
A més, també cal diferenciar de les que són desaparicions voluntàries, no? De les que aquelles que són forçoses, evidentment, amb temes molt diferents. Parlem de les més aviat voluntàries o poc forçoses.
Aquí, amb la novel·la, haurem de descobrir de què es tracta, no? Què ha passat amb la Sara, ja veurem. Aquí se veu que ella vol fugir.
Qui és lo que es cola per la porta del darrere. Exacte. I marxen junts. Se l'endú. Què passa en aquesta novel·la La vida sense la Sara Amat? I el que anem és a parlar de la Bíblia, però no d'una Bíblia qualsevol, de la Bíblia andorrana de l'Albert Vilaró, que a més també té un premi, el Premi Prudenci Bertrana 2015. Una novel·la, podríem dir, que parla sobre la guerra bruta de l'espionatge entre Espanya i Catalunya, Catalunya i Espanya, al descobert.
Exacte. El protagonista, l'Andreu Boix, és oficial de la policia andorrana i resulta que li han matat un banquer. Hi ha molts nervis, hi ha un mar de rumors i no n'hi ha cap que sigui bo. El Principat a contracor s'ha convertit en l'escenari d'una sort de batalla entre serveis d'intel·ligència rivals, o potser no tan rivals, que compren, venen, inventen o roben informacions sensibles. La supervivència del petit país pirinenc, que sense buscar-ho s'ha trobat amb una difícil relació amb els estats veïns, penja d'un fil. Ningú no és qui diu que és. El boig haurà de viatjar a Madrid, remenarà alguns papers vells i, sobretot, per primer cop a la vida i molt a desgrat seu, haurà d'actuar sense escrúpols ni contemplacions. Aquí pot haver alguna cosa de novel·la negra, trobo.
Podem trobar alguna cosa de novel·la negra. Sí, i a més, parlem de coses d'una guerra bruta, que és una mica històrica, també hem de dir, no? Aquí es parla d'una qüestió més històrica, no tan recent, pel que amb algun fragment del llibre podem descobrir, podem veure del que parla, però sí que és cert que si ens ho transportem a la realitat, me sembla que no està massa allunyada amb tot el tema aquest de l'espionatge per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per tant, diguem-ne que a vegades novel·les històriques, a vegades apuntem aquí al saló de lectura, són més que mai presents. I precisament, a casa nostra ens quedem avui, a les Terres de l'Ebre, i pujant pel riu anem cap a Xerta, d'on és Francesca Alier, i de la qual parlarem de dues de les novel·les que també es troben a la biblioteca Doctor Frias. Per un costat, El Café de París, coneguda, aquesta novel·la.
Pues Café de París. Seguint els passos d'un comediant de plaça d'origen grec, la protagonista d'aquesta història desapareix del seu poble, mira, més desaparicions, i deixa enrere una vida que ja no podrà recuperar. La jove Magdalena decideix provar sort en l'incert món de la música i en poc temps passa de cantar a l'hort de casa seva, en un poble marcat per les penúries i l'èxode rural, a triomfar com a Madeleine en els escenaris de les grans ciutats. La descoberta del Café de París la portarà a viure un idil·li amb la ciutat de les llums i també a conèixer el significat de l'èxit i les seues grans repercussions a la vida familiar. Aquesta novel·la ens presenta la història d'una dona apassionada per la música que en temps de la Segona Guerra Mundial recorre espais emblemàtics del món artístic i en un moment determinat agafa les regnes de la seva vida i ja no les deixa anar mai més, malgrat que siguin les regnes dures i punxenques.
És aquesta, El Café de París, una de les novel·les de la Francesca Alier. N'hi ha una altra, La Segona Innocència.
La Segona Innocència ens porta a una ciutat plena de bullici on un jove de poble mira de prosperar, sovint per camins turbulents i amb companys de viatge poc convencionals. Després d'aconseguir el somni de formar una llar, però, veurem com la vida encara li reserva sorpreses que mai no hagués pogut arribar a imaginar. Els nous temps convulsos i mancats de qualsevol ètica el portaran al límit de perdre una nova innocència al final de la seva vida.
Són dues de les novel·les de la Francesca Alier, una més guardonada amb el mèrit de les lletres ebrenques a l'any 2015 i que a més doncs està compromesa amb el nostre territori, amb tota la societat ebrenca. Són les novel·les que avui us hem presentat aquí al Temps del Saló de Lectura. Les recordem, Temps de Família, de la Tània Juste, Jonàs, de l'Isabel Clara Simó, La vida sense la Sara Amat, d'en Pep Puig, La Bíblia andorrana, d'Albert Vilaró, i aquestes dues novel·les de la Francesca Alier, Café de París, i La Segona Innocència, novel·les que, a més, com sempre, Dani, diem, estan disponibles, i si no, a la llista d'espera, a la Biblioteca Doctor Frias. Què tens entre mans, per cert?
Pues mira, me trobo que en estos moments he acabat les últims que havia agafat de la biblioteca i no en tinc cap. Però aprofitaré que demà estiré a la biblioteca, treballaré a la tarda a la biblioteca, i estiré remenant i me n'agafaré algun. Ja t'ho comentaré el pròxim dimecres.
El pròxim dimecres ens diu que és el que comences. Jo també he de començar a fer els deures i després de l'estiu, de tota la feina que hi ha a l'estiu, hem de tornar a buscar algun llibre per a veure les lectures aquestes mig, entre després de sopar i anar a dormir. Hem de buscar alguna de les lectures. Dani, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
Ja pots gaudir de les jornades gastronòmiques de l'Ametlla de Mar, del peix i marisc de Llotja i l'arrossejat. Pots degustar els menús gastronòmics o fer la ruta de tapes al preu de 2,50 € amb beguda inclosa. Finalitzen dissabte 15 amb la Diada de l'Arrossejat, on tastaràs el típic plat mariner per 1 €, i diumenge amb la Gran Diada Castellera.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja a la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres, un programa que avui volem destinar aquesta segona part a l'entrevista a parlar sobre temes relacionats amb l'Hisenda municipal i al final també el tema dels impostos, una qüestió que, tal com va apuntar el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, bon dia.
Bon dia.
En la darrera sessió plenària es mantenen congelats. Senyor Espuny, per tant, compliment, diguem-ne, del seu compromís. A més, aquest era un dels darrers plens en els quals podien fer modificacions d'ordenances fiscals per tal de reajustar impostos, taxes públiques, preus públics, i tot segueix en la mateixa línia.
Sí, per això vaig dir que en aquell moment el que era notícia era el que no s'havia produït, perquè en aquests mesos, i això ho podem comprovar als diaris, que normalment surten les notícies de que a tal poble han pujat les brosses, a tal poble han pujat els impostos, n'hi ha també que surt notícia de que s'han congelat, que aquest any se congelen els impostos i les taxes municipals, i aquest és el cas del nostre poble. Aquesta és la notícia que no va passar per ple, que no es va dir res, perquè se mantindran els mateixos preus públics, tant de taxes com d'impostos, que van haver o que han hagut aquest any. Per tant, donem compliment amb aquesta promesa electoral que van fer els tres grups que estem uns governant i els altres amb el seu apoyo, que ens vam comprometre de que no pujaríem ni taxes ni impostos. No hi haurà ni pujada de l'IBI, ni pujada de la brossa, ni impostos d'ocupació de carrers. Tot això queda exactament igual com ha estat aquest any i com va estar l'any passat.
Per tant, es mantenen els preus intactes, i tot això, avui aprofitem per fer aquesta entrevista, perquè justament ahir a la premsa sortia una notícia referent a l'actualització dels coeficients cadastrals, i en el qual es parlava que l'Ametlla de Mar augmentaria un 10%. Això ho veiem ahir a la premsa, i vostè em deia abans de començar l'entrevista. No és cert.
No és cert, perquè això és un increment que es va fer ara farà 4 anys, que en aquell moment ja ho vam denunciar quan va haver una pujada de més del 47%, quasi el 50% de l'IBI. Aquella pujada sí que va ser deguda a un increment del percentatge del valor, sobre el valor catastral de l'equip de govern anterior, que va passar de 0,62, crec, o 64, va passar a 0,88, però amb aquesta pujada se va afegir, que això és el que els vam dir, penseu que hi ha un decret que incrementa un 10% el valor catastral, i que això farà que la pujada real dels nostres, de l'IBI, del nostre poble, se'n vagi entre el 60 i el 65%, com així va ser. Vull dir, tothom se'n recorda que fa 3 anys vam començar o va haver una pujada molt important de l'IBI. Ara hi havia, o hi ha, hi havia la possibilitat de reduir aquest valor catastral, però nosaltres estem impossibilitats, primer per la situació econòmica i segona pels compromisos que van passar per ple i van ser aprovats per l'anterior equip de govern, en el que especificaven que per a donar els mals resultats econòmics dels exercicis pressupostaris s'havien compromès a fer una sèrie d'actuacions, entre elles pujar tots els impostos gradualment, però entre elles pujar tots els impostos per poder fer front a totes les deutes que tenia l'Ajuntament. Nosaltres això no ho hem fet, però el que tampoc podem, perquè hi ha este compromís de l'anterior equip de govern davant del Ministeri de Hacienda, és baixar els impostos, baixar els valors catastrals. Per tant, estem pràcticament obligats per este compromís que es va aprovar per ple de mantindre els valors de l'IBI, perquè és que si no, no hi hauria manera de complir amb este, mínimament amb aquests compromisos. El que sí incomplim, i això sí que entre cometes ho puc dir, és que no pugem. La part de no pujar, de tindre que pujar els impostos, això no ho complim. No ho complim en el sentit que volem mantindre el nivell d'impostos que tenim o que hem tingut fins ara. Però sí que el que no podem fer és baixar impostos, perquè llavors sí que se'ns tancarien i sí que vindrien ja directament, vindria ja una intervenció directa de l'Ajuntament per incompliment. No? Llavors, en resumides cuentes, que la gent estiga tranquil·la, que la gent, quan arribaran els rebuts l'any que ve, tant de la brossa com de l'IBI, serà el mateix import que han tingut enguany.
Per tant, aquesta notícia podríem dir que no és del tot correcta.
De la manera que s'ha enfocat, no. De la manera que s'ha enfocat, no. Perquè pràcticament ja me sembla un poble molt petit en tota la província que s'ha atrevit, suposo que per les necessitats econòmiques deuen ser minces, s'ha atrevit a baixar un 10% este valor catastral. Baixar-lo, perquè això és una baixada. Los altres no és que incrementéssim un 10%, en cap moment s'incrementarà un 10%, a no ser que s'incrementi aquest percentatge, aquesta variació del 0,88, com he dit abans, aquesta taxa. Els demés, pràcticament tots els pobles de la província, mantenim el mateix valor catastral que teníem. Per tant, a tots els pobles que no hi haurà aquest increment del percentatge per part de l'Ajuntament, que això sí que és potestat de l'Ajuntament, se mantindran els mateixos impostos, els mateixos imports. Vull dir, no hi ha una pujada d'impostos.
No l'han vist enguany i, per tant, també assegura que no la hi haurà l'any vinent.
Home, és que ho haguéssim tingut que aprovar ara. Per l'any vinent s'aprova ara. No ho han fet, vol dir que l'any que ve no hi haurà pujada d'impostos.
Uh-huh. Per tant, congelació, per tant, dels tributs municipals en aquest sentit,
sí.
Que és una de les parts, sobretot l'impost sobre béns immobles, una de les parts molt importants en recaptació d'impostos, possiblement un 70-65% dels tributs provenen de la recaptació dels tributs prové des d'aquest impost, però aquesta no és l'única font de finançament de l'Ajuntament. Hi ha una altra part també important en aquest sentit, que vindrien ser els ajuts o subvencions que pugui rebre d'altres ens i d'altres entitats, un tema que va sortir al ple municipal i al qual des de la regidoria d'Hisenda també es vol fer una matisació, també com a primer tinent d'alcalde, senyor Espuny, sobre aquesta convocatòria d'ajuts a Enresa, que ha estat un tema que encara una setmana després porta una mica de cua.
No, més que porta cua és que nosaltres també, quan vam veure la notícia que havia sortit al diari d'esta subvenció i d'estos pobles que s'havien acollit, ens vam quedar una mica a dir, pues, si no sabem res. Llavors vam estar mirant, el primer que vam fer va ser mirar el registre d'entrada de l'Ajuntament, havia si és que havia arribat alguna correspondència per part d'Enresa o del Ministeri comunicant que s'havia o que s'obria esta línia de subvenció o d'ajudes. No vam trobar absolutament res, perquè això va ser al mateix moment, el mateix dia que va sortir la notícia, per això en aquells moments el Palès els va contestar, escolta, nosaltres no en tenim constància. Nosaltres no en tenim constància de que hi hagués subvenció, ja ho investigarem. Hem tingut temps per investigar, hem pogut centrar quin tipus de subvenció és esta i hem pogut comprovar de que no l'han perdut. simplement no l'han perdut perquè aquesta línia de subvenció encara està per una sèrie d'actuacions que són de promoció econòmica en general, no només per a turisme, perquè nosaltres el primer que vam veure que eren tot iniciatives lligades al turisme, i vam dir, ostres, això és específic per a turisme. No, és per a promoció econòmica en general del poble i per a actuacions mediambientals importants. Llavors, a partir d'aquí, hem comprovat que era una subvenció que nosaltres ja teníem més o menys en ment, però que la teníem guardada o reservada per quan tinguéssim el pla parcial del polígon industrial ja en marxa, perquè el que intentàvem o intentaríem fer en aquest cas seria actuacions per a llançar el polígon industrial per aconseguir que vinguin empreses, que és l'altra part que ens fa falta al nostre poble. Tenim el sector serveis, tenim el sector primari i ens fa falta un sector industrial que també crea llocs de treball i que donia aquesta seguretat a tots els caleros de tindre tot el ventall dels sectors econòmics coberta. I això ho teníem previst tirar-ho per aquí, per a promocionar i rellançar el polígon industrial. Quan va passar lo del pla general, que se'ns ho va suspendre, clar, nosaltres no podem demanar que se'ns financin unes determinades obres que són necessàries al polígon industrial quan no es pot actuar. Per això ho tenim previst, està tot preparat i tan pront tindrem l'aixecament del pla general i la solució al pla general i activat el pla general per l'any que ve, abans del juliol, ja tenim, de fet ja estava amanit, ja tenim els pressupostos preparats per a sol·licitar aquestes ajudes per a que ens ajudin a tirar endavant el polígono industrial.
Però sí que és cert que aquesta convocatòria surt en el diari, el butlletí oficial de l'Estat,
sí,
l'any 2015.
Això surt el 15 de març, el 15 de març, el 17 de març, per a ser exactes, el 17 de març del 2015. En cap moment l'equip que va sortir ens va comunicar i ens va explicar que hi havia aquesta línia de subvenció, tot i que nosaltres després vam poder-la averiguar. El que passa que quan vam veure la notícia i vam veure que se n'anava tot cap al sector, tot eren iniciatives turístiques, ens vam pensar que hi havia una altra línia de subvenció que havia sortit i que no me n'havíem enterat. No, és la mateixa ordre ministerial que va sortir, crec recordar, el 17 de març del 2015, que d'alguna manera n'érem coneixedors, tot i que l'anterior equip de govern no ens va dir res, i que nosaltres ja teníem o tenim la idea de tindre-ho, que seran uns recursos que podem avui encara aconseguir, perquè no és una subvenció que s'hagi tancat enguany ni es tancarà l'any que ve, és una subvenció que està oberta per tots els municipis de l'àrea nuclear, i que nosaltres ja ho teníem previst, però demanar-ho no tant per a iniciatives turístiques, perquè aquí ja destinem el que és la tassa turística, que al nostre poble és prou important, sinó per rellançar el polígon industrial i poder financiar aquestes obres que són necessàries per a poder-ho ficar en marxa.
Però és cert que aquesta convocatòria d'ajuts, una de les qüestions que marca és que el finançament ha de ser el 50%.
Sí, bueno, això és un tema que queda molt obert, perquè és ara ens l'hem llegit, l'ordre ministerial ens l'hem llegit, i segons àrees, segons pobles, en principi és un 50%, a vegades pot arribar fins a un 60%, o sigui, els percentatges són variables segons la instal·lació que tu tingués, la categoria de la instal·lació que tu tingués al costat. I això és el que estem intentant averiguar ara per a concretar més la quantitat d'ajuda que podríem tindre. Poden ser ajudes, també hem llegit, que poden ser ajudes plurianuals, o sigui que podem demanar una subvenció. Nosaltres tenim un import màxim, que ells ens donarien, i però que aquest import pot ser plurianual, etcètera. Vull dir, això ja quedarà ben determinat quan aniguéssim a demanar, ja ho especificarem. Uh-huh. Però el que és la subvenció, vull deixar clar que no s'ha perdut ni un euro, no s'ha perdut ni un euro. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té uns drets amb aquesta línia de financiació cap a Enresa, i aquests drets se mantenen intactes a dia d'avui i durant uns quants anys, i que aquesta subvenció l'any que ve, si tenim el pla general arreglat, se sol·licitarà per rellançar el polígono, segurament, si no surt cap urgència d'última hora o cap actuació que sigui necessària en altres àmbits, però si no passa res s'utilitzaria per a rellençar el que és el polígon industrial i, per tant, l'afirmació de que s'han perdut diners i que no s'ha demanat és totalment infundada, perquè ni s'ha perdut un euro ni se perdrà un euro per part, ni se perdrà un euro per part de l'Ajuntament. Els drets els tenim, els drets econòmics els tenim, que estan intactes i que nosaltres utilitzarem segurament l'any que ve i de la manera que pensem que pot millorar el nostre poble, que és rellançar el polígon industrial.
Per tant, subratllem aquests dos titulars. Per un costat, manteniment, congelament dels impostos de cara al 2017 i aquesta convocatòria d'ajuts en resa que no està perduda i que, per tant, en un futurible temps doncs, podrem veure doncs, quina és la convocatòria que, o quina és la proposta que l'Ajuntament presenta en resa. Senyor Espuny, aprofitant també que és regidor d'Obres i Serveis, ja per tancar aquest temps de l'entrevista, volem conèixer com estan anant totes les actuacions que s'estan duent a terme al municipi, què és el que s'ha anat fent al llarg d'aquests darrers mesos, que és el que queda pendent a la llista de prioritats immediates. Sobretot entenc que una de les qüestions més importants és el tema de la neteja dels carrers i dels vials del nostre municipi.
Home, ara d'aquí a final d'any coincideix que moltes de les persones que treballen a la brigada pues, agafen les vacances a les quals tenen dret. Llavors pues, la quantitat de persones de la brigada baixa de manera important i llavors l'únic que ens permet ara és fer un manteniment de la neteja del poble. Ara la setmana que ve segurament ja començaran la poda de tots els arbres tant del nostre poble com de les urbanitzacions, i tan pront acabéssim la poda doncs mos hi ficarem una altra vegada en la neteja de les urbanitzacions, perquè podrem destinar alguna persona a netejar ja sistemàticament les urbanitzacions i a netejar el poble. Per l'any que ve tenim preparat una sèrie d'actuacions, sí, moltes. El temps i la situació econòmica ens determinarà la rapidesa que podrem fer les actuacions. Una de les actuacions, ja que la gent te ho pregunta, de dir, bueno, i ara el resto de barana d'allí baix del passeig com quedarà? Allà que se quedarà així, no? Pues a primers d'any el primer que se farà serà unir els dos tramos que queden o que s'han fet fins ara, que és el de Pixavaques, amb l'altre tram que van fer nou, aquest tram que queda entre mig, entre les escales i la baixa, entre les escales de la baixada del mig i les del passeig i les escales de baixada de Pixavaques, tot allò s'ajuntarà com a mínim en aquell tram aquest any se farà, i si poguéssim fer l'altre tram pues, també ho farem, per el temps mos ho dirà, i els recursos també ho he de dir així que ho dirà. I després tenim una sèrie d'actuacions a fer al nostre poble que van des de, això ho hem parlat l'equip de govern i ho hem parlat amb la Maite, escolta, per què no fem una pista de patinatge? Intentarem fer una pista de patinatge. Tenim molts de projectes que ara seria molt llarg a explicar i que també d'alguna manera estan lligats amb totes aquestes subvencions que ara suposo que l'any que ve sortiran ja a la convocatòria i que nosaltres ja estem preparant per a tindreu, per a sol·licitar-ho, des de peatonalització de determinats carrers del casc antic, fins a actuacions a la zona esportiva. Tenim diverses coses plantejades, pista esportiva, pista de patinatge, tenim moltes iniciatives, però bueno, que això se faran quan poguéssim, quan surtin aquestes línies de subvenció, perquè ja ho tenim previst i ja ho tenim amanit.
Per tant, diguem-ne que també és tota la previsió que moltes d'aquestes línies d'ajudes són no són un cop, sinó que són anuals i, per tant,
sí,
es van
repetint
anualment. Ja estan treballant amb aquests projectes i volem, esperem d'aquí un temps, descobrir-ho tot plegat. Senyor Antonio Espuny, primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda també d'Obres i Serveis, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu, per haver fet una mica de repàs sobre la situació financera, sobre els impostos, sobretot allò que els contribuents, els ciutadans de Molla de Mar hauran de pagar al llarg del pròxim curs i que sembla, doncs, per tant, agafant la seva paraula, que es mantindrà congelat, i també doncs, de les possibles actuacions que ben aviat impulsarà des de la brigada municipal. Senyor Antonio Espuny, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vostès.
I els dimecres tanquem programa aquí al Sempre amb tu, amb les nostres noies, fent parlar la Ruth González i la Laura Brull. Ruth, Laura, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Com han començat este mes d'octubre?
Bueno,
calor.
Sí.
Que no és normal, està calor l'octubre.
Bueno, tenim un temps raro, perquè passem de molta calor
a... Sí,
molt de fred. Aquestes pluges estranyes...
Sí, d'aquí els constipats tontos estos que
tenim
tots.
Que anem tenint, no? Justament d'octubre avui mos parlareu.
Sí.
Per què?
Perquè, bueno, trobem, és això, entre el temps, les classes i tot el que se mos acumula una miqueta, estem... Tothom odia l'octubre. Tothom odia l'octubre, en sèrio.
És un mes de traspàs, no?
Sí. I a més, claro, no passa res hasta el final de tot, que és castanyada, Halloween i tot això.
Claro.
Bueno, això de no passar res, bueno, van passant coses, van passant coses.
Per això, nosaltres venim a demostrar el contrari.
Correcte.
Doncs parlarem de coses que passen a l'octubre avui al Fem Parlar.
Bon dia, gent de la Cala. Benvinguts a Fem Parlar.
Bon dia.
Bon dia. Com estàs, Ruth?
Bé.
Sí?
Bé, bueno, estic ja cansadeta perquè porto molts dies estudiant i és com que matem.
És això. Pensem, estem a l'octubre i ja estem cansats.
Sí.
Necessitem vacances.
I acabem de començar.
Verano llega ya.
Com aquell que diu. Si me mires los dits, tinc llagues als dits de fer apunts.
De fer apunts, sí. Estem tots així.
És gros. En fi, bueno... Pues avui la Laureta i jo estem aquí per a parlar de l'octubre. Anem a contar unes quantes curiositats i fets que passen durant l'octubre que jo, almenys, molts no en sabia.
Sí. Hem anat a internet, hem preguntat al senyor Google.
Sí.
Sí.
Som conscients del que passa aquí, però no som conscients del que...
Ja, de lo que passa a la resta del món. Sí, anem a parlar de coses. A més, així tenim excuses, saps, per a celebrar. Claro.
Sí.
Tons pares no et deixen sortir, per exemple. Papa, has de sortir, que avui se celebra tal. Veus? Ara tu agafa un bloc de notes i un boli i apunta. Sí, tipo art attack.
A fem parlar, te donem excuses per sortir de casa. Molt bé.
Comences tu?
Començo jo. Bueno, un així dato curiós, culturilla. Però és que no ho sabíeu. El mes d'octubre rep el seu nom de la paraula llatina octo, que significa vuit. Sí, molta dificultat
aquí.
Octo, vuit, vale. Ja que va ser el primer calendari romà i en aquell calendari pues, era el mes número 8, era el 8è mes.
Sí. Que consti que jo això, quan estàvem fent el guió, estàvem buscant les coses i tot això, no ho sabia. I vaig pensar, lo mestre de llatí meu, perquè jo faig llatí, me matarà.
No se sap els números en llatí.
Sí, només sé els números
xica,
en llatí.
Xica.
Com pot ser? Però això que no surti d'aquí, vale? Això que no surti d'aquí, per favor.
Ho estem dient per la ràdio, però que no surti d'aquí.
Sí. No siguéssiu xivatos, no diguéssiu que...
Bueno.
No sé. Sí. Què més? Se celebra, bueno, com molts sabeu ja, suposo, se celebra l'Oktoberfest alemà, que va començar el 17 d'octubre de 1810 i va ser el dia de la boda del rei Ludwig I.
Sí, este que coneixem de tota la vida.
Lo senyor.
Sí. L'Oktoberfest, si no tinc mal entès, és un festival alemà que celebra exactament?
Celebra, no ho sé el que celebra. L'únic que sé és que... Hi ha molta cervesa
sí,
pel mig.
Sí, molt bé. Jo l'únic que relaciono Oktoberfest és cervesa.
És cervesa, sí.
No digues més.
Sí, és... No sé, jo també per lo que sé és com un pavelló molt gran, qual envelat de candelera, però ampliat, vale? Molt gran i, a més, i molta cervesa així... No sé, cervesa...
Sí, varietats.
És que tampoc sé si és pija o no és pija.
D'esta alternativa, rotllo...
Sí, cervesa... Vale, no la cervesa del bar.
No.
Cervesa bona, guai.
La del bar no és bona?
Bueno. Anem a deixar-ho en bueno.
Hi ha cerveses i cerveses.
Sí, tal que sí. No sé, nosaltres com que no n'entenem, sabem nosaltres. No, però trobo que tingués un puesto xulo per anar, això. No només per la cervesa, però per l'ambient que deu haver. No sé.
Ho apuntem a la bucket list?
Sí, ho apuntem a la bucket list. Anem a l'Oktoberfest. Què més? A veure.
Què més? Bueno, ja hem parlat d'Alemanya. Anglaterra, a l'Anglaterra antiga, s'anomenava Winemont. Ho he pronunciat bé, Brull?
Sí, no ho sé. Sí, suposo.
Bueno, anem a traduir-ho. Significa el mes del vi.
Sí.
Per què se devia beure molt de vi?
Què és això, veus? Per què se relaciona l'octubre, veus? A Alemanya en cervesa, a Anglaterra en vi. Què passa a octubre?
No és el mes que es fa la verema i tot això?
Ah, ves i
veus. No sé, crec. Allò que... Saps allò que xafes...
Ja, xafes vi. No sé, no sé, xafes vi. Anem a analitzar el que acabo de dir. Xafes vi. Molt bé, Laura, molt bé.
Depèn de com estàs hasta dalt de bici, que el parc se fa.
Sí, sí. Molt bé, molt bé. També, bueno, hem parlat d'Europa, anem a Amèrica. Se celebra, el 12 d'octubre, se celebra el descobriment d'Amèrica. No sé, què deu ser, que va arribar a Colón el 12 d'octubre?
Sí, pues Colón, sí, va arribar a Amèrica.
Ha hagut polèmica amb Colón estos dies.
Aquí estoy yo porque venía.
Pobre.
Sí, perquè ha hagut polèmica amb Colón.
Lo de, allò de Barcelona, que la CUP han fet com un... Han proposat tirar-lo, tirar l'estatua de Colón.
Madre mía.
Bueno, pues... Lo 12, si encara està.
Si encara està.
Si aneu a Barcelona, pues se passeo i li dieu algo bonic a Colón.
Abans de que me'l tirin. Però per què el volen tirar?
No ho sé. De que la gent... Deixa anar.
Jo crec que si el treuen se carreguen una part important de Barcelona, eh?
Sí.
Però important. En fi, fills meus, societat.
Sí. Societat.
I ja que estem per allí a Amèrica, mos quedarem per la zona. A Canadà.
Visca Canadà.
Visca Canadà. Se celebra el dia d'acció, bueno, el seu dia d'acció de gràcia,
sí.
de gràcies. Això. El segon dilluns del mes d'octubre. Per
això,
què? Perquè van
que ve.
Van al revés del món. Sí. Com nosaltres en moltes coses, així.
Sí, sí. Sí, és això, no sé per què deu ser diferent data a Amèrica i a Canadà. Bueno, però és que no sapiguéssiu, acció de gràcies és com una celebració que fan los americans i els canadencs. I a Europa no sé si la fa algú, no crec.
No, són molt desagraïts.
No, però celebren un sopar que van fer els indígenes d'allà en els peregrinos, en els europeus que havien anat.
Sí.
I, pues bueno, fan un sopar familiar, tipo, és molt tipo Nadal, trobo jo. És.
Sí.
I a més, a mi, per lo que m'han dit, és molt com el precalentament ja per a Nadal.
Sí, ja van calentant.
Sí,
venga.
Sí, és lo... La preparació. Sí, perquè se farten.
L'excusa o sigui, per fartar,
se farten.
Ho anava a dir.
Sí, veieu les típiques pel·lis, mare meva, que sí. Allò a mi m'alimenta dos
pavo,
anys.
Lo pavo, en què?
Un pavo sencer es mengen. Pff, mare meva, jo sí, en sí. Dos pechugues ja estic que me moro.
Pues bueno, celebrarem el dia de...
Sí, el dia d'acció de gràcies.
Molt bé, molt bé.
Què ja, més?
Te diré gràcies per
ell. Ja veus. El 16 d'octubre, U2, un grup molt famós de rock, que suposo que la majoria lo deuen conèixer,
sí.
va publicar el seu segon àlbum, titulat October.
No es va matar gaire.
Ja.
Van dir, a veure què més a l'octubre.
Visca la producció.
Anem a ficar l'octubre.
Mare meva. I va néixer Oscar Wilde, que per als que no sabéssiu qui és Oscar Wilde...
Pegueu-se un tiro. No volia dir,
exageració, però... exageració. No, però xiquet, s'ha de llegir.
S'ha de llegir.
És un autor anglès que ha escrit obres molt importants, com ara. Ruth, tens alguna?
Sí. Com no, ara. moltes, li devem moltes coses a Oscar Wilde.
Lo quadro de Dorian Gray, quin és més? No sé. Jo em sé, està.
Bàsicament no. Perquè me la vam llegir a l'Instinct.
Sí, bàsicament perquè me la vam fer llegir a l'Instinct. No, però sí, l'home escriu molt bé, l'home escriu molt bé.
Què més? Bueno, hem parlat de temes així de fa anys a...
Sí.
Però una cosa molt important que va passar l'octubre del 2012 va ser que es va trencar la barrera del so per un humà sense el suport de cap màquina. Sí, va ser, no sé si ho recordeu...
Com se trenca la... No ho entenc.
Sí, va ser...
Soc de lletres.
Tu saps això dins de la... De la locura hi ha molts de nivells?
Sí, 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 això ho diu un mestre.
Un mestre. Dins de la grilladura hi ha molts de nivells.
Sí.
Bueno, pues el que està me va superar el nivell. És aquell que va estar sortint per les notícies i per tot arreu, que se'n va anar fora de l'atmosfera.
Ah, clar, sí.
I va dir, va, des d'aquí me tiraré. I es va tirar.
Sí. No me'n recordava gens d'això.
I pues este va trencar la barrera del so. Suposo que abans s'havia trencat ja, però eren tot... Màquines o suports de màquines.
O sigui, el tio tirant se va trencar la barrera del so.
Sí, un tio solet tirant-se.
Jo me'n recordo... O sigui, això va ser molt important.
Sí.
No te'n recordes? Perquè nosaltres... No sé si estem ja a l'insti o
sí,
a l'escola.
Sí, estàvem a l'insti.
I me'n recordo que tothom estava pendent, sí. Tots els mestres estaven pendents a veure de què passava, perquè se va tirar en una hora que nosaltres estàvem a l'institut. I me'n recordo que potser en aquella hora vam posar a la pissarra electrònica, vam posar el vídeo en directe a veure si es tirava o no es tirava.
Sí.
Perquè hi havia, si no recordo malament, hi havia molta gent que pensava que no sobreviuria.
És que és un tema...
És que, claro,
era bastant perillós.
Sí, però els que no se n'recordéssiu va ser un senyor americà, com no? Crec que era americà, no? O almenys lo van patrocinar els americans, perquè...
De por ahí era.
Lo tornem a dir, lo del nivell de grill.
Sí.
És que se va tirar, estava a l'atmosfera, fora de l'atmosfera, sí. I se va tirar amb paracaigudes, tal qual. En un traje d'astronauta, però es va tirar amb paracaigudes. Entonces, clar, tu això t'ho pots prendre com vulguis, però jo no ho faria.
Sí. No, jo sí, jo estava pensant en fer-ho.
Sí.
Què trobes?
A més, va haver moltes dificultats, me'n recordo, perquè va caure malament, sí. Començar a rodar quan va entrar dins de l'atmosfera.
Hi havia el tema de que s'havia de tirar un dia i es va acabar tirant un altre.
Sí.
Si allò de me tiro, no me tiro...
Sí, és que, a més, clar, el pobre home estava sol allà dalt.
Sí.
Ja s'hagués pogut portar la família.
Sí, no? Allí tots a polla moral. Sí, si vols, t'espenyo jo.
És que... No sé, trobo que estàs sol, l'únic que fas és menjar-te més el cap.
Sí.
De dir, me tiro, no me tiro, què passa si me moro? És dir, no, tio, no.
Però bueno, la meva va ser valent i ara, pues, podem...
Sí, podem dir que s'ha trencat la barrera del so. Quines coses, eh?
Sí. Sí. Què més?
Mira, ara que estem parlant de paracaigudes...
De saltos.
A l'octubre, algun any fa molt.
Molt.
No anem a concretar. Se va fer el primer salt exitós amb paracaigudes.
Remarcable exitós.
Què va dir que passar abans de que s'arribés al salt exitós? No ho volem saber.
Que no eren exitosos. Pren-te o pren-te vulguis.
Papilla, bàsicament.
Papilla.
Això jo ho penso molt. O sigui, les persones que van descobrir o que van ser els primers a provar coses d'aquests esports de risc o coses perilloses, no sé. A més, perquè devia ser molt... Trobo que, en certa part... La tenia s'ho devia pensar, que sortiria malament abans.
Home, clar. A la primera no surt bé.
Sí.
I a la tercera moltes vegades tampoc.
Ja, esa devia ser la número 17.
Sí.
Imagineu-se els 17 salts abans d'això.
No van ser exitosos.
Sí. Pobres, home.
En fi.
Què més?
Què més? Una altra cosa molt important. Se va fundar la ONU.
Sí.
Dato també per a...
Sí. Per a remarcar. Veieu? Hi ha un munt de coses. Podeu celebrar tot el que us doni la gana.
El que us doni la gana.
Plenem los pubs este octubre. Hashtag plenem los pubs este octubre. Què més? Se va enviar el primer missatge a través d'internet. Sí, tota la nostra generació hem de donar gràcies a l'octubre per això, per internet.
Sí. Què devia dir el missatge? Hola?
No sé. És veritat? És veritat? Què devia dir? Què enviaries tu? Si tu et donessin la feina d'enviar el primer missatge per internet, què enviaries?
Buah... No sé, enviaria la pavada de la vida. La primera pavada que se'm passés pel cap, potser.
Jo enviaria amor lliure.
Amor lliure.
Amor lliure, sí.
No sé, la primera pavada que
em passés pel cap. Sí, qualsevol cosa.
Sí. Bueno, però és que s'agradi lo menjar. Heu de saber que és el més internacional de les cookies, el chili, la pizza i els postres en general.
Veus? És que és això. Tu penses en això i penses, octubre és lo millor. És el millor, tio. Sí, perquè, a més, o sigui, a qui no li agraden les galletes?
Yeah.
O la pizza. O els postres en general. O sigui,
la chili, i el chili ja no, perquè...
És que el chili és una miqueta perillós, també.
Sí.
És com el peix. No aquí, però, per exemple, si vas en una ciutat... La qüestió de menjar peix és... T'arriesgues.
A que no sigui exitós.
Sí, a que no sigui exitós, com lo del paracaigudes.
Sí.
Pues, o sigui, en una ciutat que no estigui al costat del mar, òbviament.
Uh-huh.
Si vas a Madrid, menja peix, jo m'ho miraria.
M'ho pensaria dos vegades.
Però això és igual, lo chili, si no és... Puc provar de fer chili jo, ¿vale? Però, claro,
sí.
Sap sé jo com sortir. Jo m'ho miraria, això, lo del chili, també.
Sí. Què més? Què més?
Coses molt òbvies.
Sí, coses que ja sabeu tots, se celebra la castanyada o Halloween...
Sí.
Per als que no siguéssiu...
Per als que no siguéssiu...
Patriarcals. Celebreu Halloween.
Celebrem Halloween. Bueno, home, nosaltres també ho celebrem. Sí. Jo celebro les dos.
Sí.
Per a què celebrar una o l'altra quan se poden celebrar les dos?
Sí. Bueno, d'aquí unes setmanetes ja començarem a parlar de Halloween i tot això.
Sí.
Què més?
La majoria dels presidents americans van néixer a l'octubre.
Dato curiós, també.
Ja veus tu... Per on t'ho vas trobar, això? Tinc curiositat, perquè este és un dels que vas posar tu.
Vaig ficar dates curioses octubre.
Ah, molt bé.
I en una de les moltes pavades que dia vaig trobar això, vaig dir, oi, és curiós. És curiós, escolta.
Mare de Déu. Bueno, i per a, ja per acabar,
sí,
va començar el Great Fire, que va ser un incendi a Chicago que va cremar durant 30 hores.
Sí.
Si pensàveu que els incendis d'aquí eren forts...
No.
No. No. No sé les conseqüències que va dir que tenia, suposo però, que bastant dolentes.
Sí, però això no va ser... Ara a mi no me confonc en este, o el de Londres o no sé el què, que va fer molt de mal perquè tot era de fusta.
Jo crec que este era el de
este
Londres.
Este era el de Londres? Sí. Ok, doncs pues anem a... Oblideu. Super.
Xiquets, si en això no en teniu prou per a celebrar coses a l'octubre, jo no sé què més voleu.
Feu-se'l mirar. Doncs pues bueno, s'han donat unes quantes excuses ja per... que este octubre passi una miqueta més.
Sí.
Ameno,
sí.
No sé.
I poguéssim celebrar. No semos deprimíssiu, vale?
Sí.
Portem un mes d'ins.
Ja queda menys.
Un mes d'escola, un mes de
menos.
Rutina. Sí, queden 2 mesos per a Nadal.
Ajà.
Vamos a calmar-nos.
Paciència, fills meus.
Sí.
Pues bueno, fins aquí el programa d'avui.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a la pàgina web de la Cal RTV. I el dimecres que ve... De què parlarem el dimecres que ve?
Parlarem una miqueta de... Com que ja estem en otoño, parlarem de les modes de, de tardor 2017.
Pues, a veure. Pues hasta la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. La Ruth i la Laura, que hi tornaran el dimecres vinent aquí al Fem Parlar dins del Sempre amb tu, els dimecres a la Cala Ràdio. Moment ja per tancar la nostra edició d'avui a dimecres. Moment ja, com sempre, per repassar punts locals, que els iniciem amb les ofertes de treball disponibles. Es busca una cambrera, un rentaplats, un ajudant de cuina, un xofer amb carnet C i CAP i un comptable amb AD. Ofertes disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar. Recordem que des de l'àrea municipal d'esports s'estan fent aquests dies les reunions informatives de la temporada de futbol base. El pròxim dijous, demà dijous, a les 6:30 de la tarda hi haurà la reunió del Benjamí Federat. Recordar que dissabte s'organitza al telecentre un curs d'iniciació de GPS de muntanya a càrrec del centre excursionista Azimut, que per tant, si us voleu apuntar, hi heu d'enviar un correu a c.e.azimut@hotmail.com o trucar al 638-85-75-42. Places limitades, igual que limitades són també les places del concurs de l'arrossejat que celebrarà el dia 15 d'octubre. L'àrea municipal de turisme té obertes les inscripcions i qui vulgui participar-hi pot passar per l'oficina de turisme al Parc del Bon Repòs. Precisament, jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la llotja fins al 16 d'octubre. Gaudiu, aprofiteu per fer els menús gastronòmics en els 6 restaurants que hi participen, o bé, la tapa blanca, parlant, fent aquesta ruta de tapes pels bars del nostre municipi. Amb això posem punt i final del Sempre amb tu d'aquest dimecres. Demà hi tornarem a partir de les 12, molts més continguts, entrevista, sortim a l'Institut i fila zero. Esperem i creuem els dits amb la finilla o que tingueu un molt bon dimecres. Fins demà, adeu-siau.